Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Què tal, com estan? Benvinguts, benvingudes al Sempre amb tu. És dimarts, és 11 d'octubre, programa ja 182 dels nostres magazins dels migdies, aquí, de la Cala Ràdio. Encetem, doncs, la nostra edició d'avui del Sempre amb tu, repassant, com sempre, tota l'actualitat del municipi, del nostre territori, i una actualitat que estarà present en portada ferroviària, i és que ahir, doncs, unes 200 persones, alcaldes del territori, plataformes de defensa del ferrocarril, doncs, van mostrar, doncs, una unitat per reclamar millores en els projectes pendents en les condicions del servei ferroviari de la demarcació de Tarragona, en especial a les Terres de l'Ebre. Va ser a Vilaseca, concentració que va aglutinar les tres plataformes que defensen el transport públic aquí a casa nostra. Tot plegat, coneixíem ara fa uns dies que els viatgers a la demarcació de Tarragona, doncs, havien anat disminuint en l'àmbit ferroviari un 20%. Doncs bé, aquest any, entre gener i setembre, Renfe ha explicat que han augmentat els viatgers en un 1,3% a tota Catalunya. Ho coneixerem tot seguit al nostre informatiu. Programa que avui el seu temps del torn de guàrdia, ja sabeu, cada 15 dies, doncs, ens acompanyen els companys del Servei d'Urgències Municipal del SUM per tal d'explicar-nos, doncs, fer-nos algunes recomanacions, fer-nos alguns consells relacionats amb els primers auxilis. Avui, per cert, parlarem sobre les intoxicacions vinculades amb el monòxid de carboni. Amb què parlem? Doncs amb una mala combustió d'una estufa, d'un calentador, sobretot precaució ara que aviat tornarà el fred, i és que, déu-n'hi-do, també les temperatures darrerament van cap a la baixa. Doncs sabrem quins són els consells que ens donen des del Servei d'Urgències Municipal per a previndre, sobretot. Serà això el nostre temps del torn de guàrdia, juntament amb les notícies de la Cala Ràdio, la primera part del programa. Diumenge, cita castellera, diada local, los xics caleros, los xiquets del Serrallo i Nols i els nois de la Torre actuaran a les 11:30 del matí al costat de la confraria Vella de Pescadors, a la seua esplanada. Avui ens avancen els detalls d'aquesta diada aquí al nostre programa als caps de colla de los xics caleros, Albert Romeu i Javi Cosano. I per tant, que el programa és dimarts i per tant tindrem naturalment. Avui l'Aurora Requena i en Javi Solens parlaran sobre els plàstics i els plàstics al mar. I és que déu-n'hi-do el volum de residus que queden als nostres mars, i avui seran el tema protagonista en aquest Sempre amb tu 182 que comença ara mateix.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimarts 11 d'octubre. Plataformes i alcaldes del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre exhibeixen unitat per la defensa del ferrocarril. Unes 200 persones es concentren a l'estació de Vilaseca per denunciar les deficiències del servei i reclamar l'execució dels projectes pendents. Els viatgers de Renfe a Catalunya augmenten un 1,3% entre gener i setembre. L'operador ha transportat 98,2 milions de viatgers en els serveis de rodalies regionals d'alta velocitat i llarga distància. L'acusat d'apunyalar dues vegades a un jove natural de l'Ametlla a la seva casa de Boscos de Tarragona seguirà a la presó. L'audiència creu que hi ha tant risc de fugida perquè el sospitós és lituà com cometre a l'agressió. Endesa acaba el procés per absorbir els 20.000 clients ebrencs d'Elèctrica de l'Ebre. L'adquisició va tenir lloc el passat juny per un valor de 24,7 milions d'euros. I el científic tortosí Pere Estupinyà aconsella als alumnes de l'URB per tenir èxit en un futur canviant. El campus de les Terres de l'Ebre dona el tret de sortida a un nou curs que clou la celebració del cel del desè aniversari. Són aquests els titulars, els temes que avui ens acompanyen a l'informatiu de la Cala Ràdio. Alcaldes, sindicats, agents econòmics, partits polítics i representants veïnals han respost a la crida de les tres plataformes que lluiten per la millora del servei ferroviari al Camp i a l'Ebre i s'han sumat a la concentració convocada aquest dilluns a l'estació de tren de Vilaseca per denunciar les deficiències del servei i per reclamar l'execució dels projectes pendents. Sota el lema Ja n'hi ha prou, per primer cop al territori s'ha exhibit una unitat en la lluita per la millora del ferrocarril. Després d'anys de reivindicacions, la demanda per un servei ferroviari digne a la demarcació de Tarragona ha aconseguit aglutinar per primera vegada, com explicàvem, els alcaldes i regidors dels principals municipis del Camp i de l'Ebre, representants polítics de totes les formacions, tret del Partit Popular, i representants sindicals, cambres de comerç i altres agents econòmics i associacions veïnals del territori. En total, unes 200 persones han assistit aquest dilluns al matí a l'acte institucional, entre les quals l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazeni. L'execució del corredor del Mediterrani, la implementació del tercer fil, la millora de les infraestructures dels convois, dels trens de trajecte i de la creació de l'Autoritat Territorial de Mobilitat de les Terres de l'Ebre han estat les principals reivindicacions. Les plataformes del transport públic han reiterat novament que calen solucions a una situació insostenible, com evidència la caiguda d'un 20% d'usuaris dels trens regionals a la demarcació en els darrers 10 anys. Així ho explica el portaveu de l'Associació de Promoció del Transport Públic, Daniel Pi.
Aquests territoris han de saber parlar amb una única veu, però després també d'interlocució amb la Generalitat en primer lloc, però finalment amb el gran responsable dels problemes que teníem al servei, que és Ministeri de Foment, i Adif i Renfe. I esperem que algú prengui nota de que la situació en el servei ferroviari en els regionals sud de Catalunya no es pot mantenir ni un dia més de la manera que està fins ara. I nosaltres el que volem és que agafar el tren sigui un acte de normalitat i que el tren guanyi viatgers, quan de moment aquí, al sud, per diferència de les altres zones, estem perdent viatgers encara.
Per la seva banda, l'alcalde de l'Aldea i president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu, ha criticat que la demarcació, i en especial les comarques ebrenques, pateixin una manca d'igualtat de condicions respecte a d'altres territoris i una situació lamentable, a les línies R15 i R16. Per aquest motiu, Andreu ha insistit en la necessitat de disposar d'eines de gestió pròpia, com l'Autoritat Territorial de Mobilitat de les Terres de l'Ebre, per poder donar una resposta ràpida a les necessitats del servei i gaudir de la integració tarifària. L'escoltem.
I l'estació de l'Aldea, l'estació de Tortosa, la R15, la R16, són absolutament un referent del que no s'ha de fer en aquest sentit. Per això, des de Terres de l'Ebre, reclamem absolutament aquestes eines de gestió pròpia per tal de que no puguin hi haure aquests agravis comparatius. Esta autoritat territorial de mobilitat, que d'alguna manera ens ha de permetre gestionar-nos, autogestionar-nos les nostres necessitats. I tot això, per descomptat, englobat dins d'esta reclamació que se li ha de fer a l'Estat central del reconeixement del corredor del Mediterrani com una eina de futur, com una eina de riquesa, com una eina de comunicació.
I parlàvem de qüestions ferroviàries i hem conegut també avui que el nombre dels viatgers de Renfe a Catalunya han arribat als 98,2 milions entre gener i setembre d'aquest any, el que ha suposat una incorporació d'1.260.000 milions de viatgers i un increment de l'1,3% respecte al mateix període de 2015. A Catalunya, Renfe és l'operadora dels serveis de rodalies regionals, alta velocitat i llarga distància. Del total de viatgers, 90 milions corresponen a mobilitat interna a l'àmbit de Catalunya, en origen i destinació a poblacions catalanes, on s'ha incrementat el número de clients en pràcticament 1 milió. L'operadora ferroviària ha destacat en un comunicat que la puntualitat del servei s'aproxima al 93% en el que portem d'octubre. Renfe també ha assenyalat que els viatgers que transporten en els seus serveis a Catalunya equivalen a 91 milions de circulacions en cotxe o bé 2 milions de circulacions d'autobús i a un estalvi d'1,33 milions de tones de CO2. Segons la companyia, això representa un estalvi de 470 milions d'euros en costos externs, dels que prop de 200 milions corresponen al canvi climàtic i 110 milions a la contaminació atmosfèrica local.
Les notícies de la Cala Ràdio.
L'acusat d'haver apunyalat a una amiga al domicili d'aquest a Boscos de Tarragona el passat 31 d'agost seguirà en presó preventiva. Així ho han decidit els magistrats de la secció 4 de l'Audiència Provincial de Tarragona, que han apuntat en la seva acta que existeix risc de fugida. El sospitós és de nacionalitat lituana i, a més, hi ha possibilitat de reincidència a tenor de les estranyes circumstàncies en què es van produir els fets. L'agressió es va produir en el número 9 de l'avinguda de Boscos a l'urbanització del mateix nom, el domicili és propietat de la família de la víctima natural, a més de l'Ametlla de Mar, i l'agressor seria un amic que estaria passant uns dies a la casa. L'advocat defensor de l'acusat va presentar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial. Ho sustentava sobre la base de que el jove gaudeix de sòlid arrelament personal i familiar en territori espanyol, encara que sigui d'origen de Lituània. Ha vingut desenvolupant la seva vida en el territori espanyol al costat dels membres de la seva família amb els qui conviuen un habitatge. Ha també realitzat diversos estudis de formació professional. El fiscal, però, es va oposar a les pretensions de la defensa. L'Audiència reconeix que l'acusat presenta llaços sòlids amb Espanya i que la seva família viu aquí, però afegeix que el cas a jutjar és molt greu i que els llaços que li uneixen amb el seu país d'origen podrien facilitar la seva fugida i ocultació al seu país, així com l'absència de tota dada relativa a l'arrelament professional o laboral algun a Espanya. Però per als magistrats segueix havent-hi també risc que l'agressió es torni a repetir a causa de les estranyes circumstàncies en què es van produir els fets, en el qual, pel que sembla, la suposada agressió no hauria vingut precedida de disputa o conflicte previ entre els dos, podent obeir algun tipus de patologia o mecanisme reactiu del recurrent al fet d'haver passat la nit jugant a un videojoc de contingut altament violent. I canviem d'assumpte. Des d'aquest mes d'octubre, els aproximadament 20.000 clients de la distribuïdora elèctrica de l'Ebro, adquirida per Endesa l'estiu passat, ja poden adreçar-se als punts de servei de la companyia Endesa ubicats a Tortosa i Amposta per a qualsevol consulta que necessitin. Endesa va comprar Elèctrica de l'Ebro, amb la qual cosa la companyia va sumar als 4,2 milions de clients que té a Catalunya els 20.000 provinents d'aquesta distribuïdora ebrenca. Aquests 20.000 clients ja tenen a la seva disposició, com dèiem, dos punts de serveis que Endesa té al territori. Un està ubicat a la plaça de les Corts Catalanes, a Tortosa, i l'altre al carrer Miquel Granell, a Amposta. En aquestes oficines, els clients poden rebre assessorament energètic per part de professionals, contractar tant llum com gas, així com els serveis de manteniment i reparacions vinculats en aquests mateixos contractes, i resoldre també qualsevol modificació contractual vinculada als mateixos. La companyia ja n'ha informat als clients a través d'una carta on també se'ls especifica que el canvi de subministrador no té cap cosa addicional per a l'usuari, no afecta ni a la qualitat ni a la continuïtat del servei i respecta les condicions del seu contracte actual. Així mateix informa que ara endavant Endesa Energia serà la comercialitzadora de la companyia elèctrica qui s'encarregarà d'enviar les factures i gestionar els cobraments dels seus subministraments que fins ara prestava Elèctrica de l'Ebro. Va ser el passat mes de juny quan Endesa va adquirir per 24,7 milions d'euros la distribuïdora local Elèctrica de l'Ebro per tal d'ampliar el mercat que la companyia té als territoris on opera, en aquest cas a la demarcació de Tarragona i en especial a les Terres de l'Ebre. Amb aquesta operació que va fer durant l'estiu, Endesa posa de manifest la seva voluntat de comprar petites distribuïdores sempre i quan les condicions siguin les adequades. Sota un suggerent, el futur que ens espera el divulgador científic tortosí Pere Estupinyà va ser l'encarregat ahir de donar el tret de sortida al nou curs universitari del campus de la URB a les Terres de l'Ebre amb una lliçó inaugural adreçada principalment als estudiants. Estupinyà, que ha reivindicat la necessitat d'invertir en investigació sempre i no només en els temps de bonança econòmica, ha animat els universitaris a responsabilitzar-se del seu aprenentatge adquirint més capacitats que continguts. No podem pensar que la universitat els prepararà per al futur, perquè el futur serà diferent al que és actualment. Han d'aprendre a aprendre, ha manifestat el director del nou programa científic de Televisió Espanyola, El Caçador de Cervells, que s'ha mostrat molt il·lusionat de poder fer aquesta lliçó inaugural des de Tortosa, on va néixer ara fa 42 anys, i per a la URB, universitat, on va estudiar química i bioquímica. Pere Estupinyà ha volgut traslladar des de la seva experiència personal els valors que els universitaris han de tenir per poder arribar a complir les seues il·lusions des d'una vessant totalment científica, perquè és la seva especialitat. Estupinyà està convençut que la universitat ha de donar les claus i les eines perquè davant dels canvis tothom sigui capaç d'adaptar-se. Des de la ciutat que l'ha vist néixer, Estupinyà ha destacat que les Terres de l'Ebre que tinguin un campus universitari des de fa 10 anys. La universitat no només té una funció educativa, sinó que és una generació de coneixement amb aplicació social al seu entorn. Funciona com un catalitzador del coneixement per a l'economia de la regió i això és molt rellevant per a la societat, ha manifestat. Amb tot, com a home de de Ciència també ha qüestionat el que considera una mala estratègia de només invertir en investigació en els bons temps econòmics. Les retallades que s'han fet per la conjuntura econòmica s'han de corregir perquè la ciència no és un caprici, ha manifestat. En aquest sentit, també ha assegurat que el campus de la URB a l'Ebre guanyaria valor afegit si s'oferís alguna enginyeria o una ciència.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Moment ja per conèixer la previsió meteorològica per aquest dimarts. Ho fem un dia més amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia. Comencem aquest dimarts amb un ambient fresquet. Les temperatures han baixat. On han baixat més és cap a la Ribera d'Ebre amb 6 graus respecte a les d'ahir, per tant un ambient fresquet. I s'espera, però, que també sigui en aquest sector on es registren les temperatures màximes més altes de Catalunya, amb valors màxims d'uns 22-23 graus, especialment cap a la zona del Baix Ebre i del Montsià, perquè d'anar bufant un vent de mestral que afavorirà que les temperatures siguin una miqueta més suaus. En conjunt dominarà el sol, tan sols creuaran alguns núvols i sí que es formaran alguns núvols una miqueta més gruixuts cap a ran de costa i especialment cap al sector més nord, però a diferència d'ahir no han de ser tan espessos com els que vam tenir ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. El vent ajuda que els núvols aquests no es formin i per tant estiguin bastant desfet. Cel bastant serè a l'Ametlla de Mar. Temperatura actual molt més baixa que la que d'ahir i aviat haurem de començar a pensar amb les mantes. 20,6 graus centígrads a aquesta hora del migdia a l'Ametlla de Mar. La humitat relativa baixa al 31%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimarts 11 d'octubre a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens pot seguir també a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook i Twitter. Hem repassat ja l'actualitat d'aquest dimarts al Sempre amb tu i és moment d'obrir el nostre torn de guàrdia, aquesta secció que fem en col·laboració amb el Servei d'Urgències Municipal d'aquí de l'Ametlla de Mar. Avui ens acompanya una setmana més, cada 15 dies, l'Àlvaro Gaseni, tècnic del SUM. Àlvaro, molt bon dia.
Bon dia, Dani, bon dia a tothom.
En prèvies doncs, ja d'aquest 12 d'octubre, també en prèvies de que el fred a poc es vagi instal·lant a casa nostra, sembla ja que el tenim aquí, o el tenim pràcticament aquí, les temperatures van a la baixa, qui més qui menys ja comença a patir fred, a les nits sobretot, i no tardarem massa a tornar a engegar la calefacció, sigui quin sigui el nostre mitjà per fer-ho. I estar en aquestes èpoques és important fer un seguit de recomanacions, no, Álvaro?
Sí, més que res intentar tindre consciència de les petites intoxicacions que es poden tindre a causa de la mala combustió de les calefaccions que poguéssim tindre a casa.
Doncs d'això és el que en parlarem avui, al nostre temps de torn de guàrdia, aquest temps que fem amb el Servei d'Urgències Municipal. Us ho vau avançar que aquesta temporada aquí al nostre programa voldríem destinar més temps a parlar sobretot sobre la prevenció. I per previndre, millor que curar. No? Diuen així que és la frase, no, Álvaro?
Sí, sí, és la millor medicina.
Previndre millor que curar i nosaltres avui volem fer un seguit de recomanacions i de guies, pautes a seguir, per evitar doncs, una de les qüestions que no sé si el SUM en els vostres ja 16 anys d'història N'heu tractat molt de casos d'intoxicacions per calefaccions, per xemeneies, per males combustions?
Sí, no és molt habitual, però n'hem tractat. El que més han sigut, per exemple, en focs, en focs de vivenda o en focs de matoll que s'han produït amb la intervenció de bombers. Però el que és a domicili, gràcies a Déu, sembla ser que les calefaccions estan al dia i n'hem tingut poques.
És important això, i aprofiteu també aquests mesos previs doncs, que arribi el fred de l'hivern doncs, per a posar al dia les vostres instal·lacions. Avui per això volem fer recomanacions bàsiques, molt de sentit comú per evitar intoxicacions per una cosa que es diu monòxid de carboni. Què hem d'explicar? Què és això del monòxid de carboni, Álvaro?
Bé, el monòxid de carboni és un gas, és incolor, vale? no té color, no té sabor, no té olor, és totalment transparent, i aquest gas el que ens fa és intoxicar-nos. Uh-huh. Podem dir que és un dels gasos més letals que existeix. Simplement perquè no saps que tu l'estàs inhalant, no et dona cap símptoma fins que ja estàs intoxicat.
Clar, i això al final el que fa és entrar doncs, a la sang, podríem dir, a través de les vies respiratòries, al final acaba anant a la sang, i això doncs, acaba sent un tòxic.
Sí, el problema que té el monòxid és que té molta afinitat amb l'oxigen que nosaltres respirem. I s'agafen de la mà, per ficar un exemple, s'agafen de la mà i entren al nostre organisme. I a poc a poc el monòxid de carboni va suplint a l'oxigen. I és quan ens intoxiquem.
És el que passa. Per sort no hem hagut de viure experiències lamentables, podríem dir, però és important que en tinguem consciència i que ens prevenim, perquè de casos arreu del país en veiem, ara que comença l'hivern, doncs en veurem segurament, per desgràcia, alguns. Per tant, doncs, millor que previnguem i millor que tinguem cura d'una sèrie de recomanacions. El cert és que, clar, ara quan engegarem altre cop les estufes, els escalfadors i llars de foc, normalment les calderes, això, durant tot l'any no s'apaga, perquè hi ha qui encara a l'estiu també li agrada aquell puntet d'aigüeta calentet a la dutxa, o bé quan estem cuinant i tenim l'aigua calenta, però sí que és cert que en estufes i escalfadors, doncs ara sembla que li traiem la funda, sí, de protecció, els tornem, sí, sí, a posar. Cal fer-li una bona revisió abans de tornar-los a posar en funcionament.
Seria el seu fer una revisió per algú titulat, no? Algú que sàpiga com funciona aquests tipus d'aparells i que fessin el checklist i que mos diguessin l'ok, que mos donessin l'ok. En cas de que volem fer-ho pel nostre compte, hem de tindre una cosa que és bàsica. Hem de tindre el detall de fixar-nos amb la combustió si hi ha flama. La flama, si és de color blau, ens indica que
Allò va bé.
Si la flama té un coloret escroguissat, taronjós, implica que alguna cosa està fallant. Llavors és quan hauríem de trucar al tècnic que ens vingués a revisar.
Uh-huh. A més, també hem de tindre en compte que moltes vegades doncs, en aquests aparells que ja són més electrònics, també podríem dir que porten ja coses més electròniques, també hi ha una sèrie de pilots vermells, una sèrie d'indicadors lluminosos que hem de tindre en compte que estiguin en els correctes, que ens marquen ja el manual d'instruccions de l'aparell i que, en cas que veiem alguna deficiència, també dubtem del funcionament correcte d'aquell aparell. I també s'explica si notem que la condensació, és a dir, que els vidres se'ns empanyen a la part de dins de les finestres. També ho comenten, això.
Sí, això va lligat també amb l'aïllament de la casa. Això és compartit, també. També indiquen els tècnics, jo no ho soc, en aquest cas, en tema d'estructures. També diuen que si hi ha un mal aïllament de la casa, que també es produeix aquella suor al vidre, aquell vapor al vidre.
Uh-huh. Molt bé. Anem a parlar de recomanacions. És a dir, detectat ja si l'aparell no funciona bé. Per tant, evitem-ho. Però en el cas, doncs, de que tirem endavant, escolta'm, tenim els altaparells ja en condicions i demés, 10 recomanacions en els nostres sistemes de calefacció, sobretot doncs, relacionats amb gas o relacionats amb cremes naturals, les ximeneies que tenim aquí a uns al casa, d'altres que al tros, això segur que no falla. 10 recomanacions, Álvaro, per evitar doncs, aquestes intoxicacions si fem aquesta crema. sobretot, i molt important, no utilitzar, entenc, elements de la cuina, electrodomèstics de la cuina, per a calentar la casa.
Sí, bueno, això seria lo normal, no? També hem d'entendre que a vegades aquestes coses es fan per necessitat, però aquestes coses per necessitat acaben sent perilloses i acaben portant mals pitjors, no? Per exemple, encendre el forn per a calentar la casa, això és complicat, m'entens? És perillós i complicat.
Una cosa és que quan acabem de fer alguna coseta al forn deixem una mica la porteta oberta que mos surt aquella calentoreta, i l'altra cosa és, evidentment, deixar un forn obert,
sí,
amb la porta,
sí, sí,
oberta,
sí,
i que vagi fent la doncs, que calenti, no?, l'ambient.
Sí.
És més perillós.
Una de les recomanacions també seria la ventilació de la casa. Això és imprescindible, sempre. Ja sigui estufa, ja sigui estufa de gas, ja sigui gas natural, ja sigui combustió per vegetals, sempre deixar una ventilació a la casa. Uh-huh. Una finestra entreoberta, una porta entreoberta, vale? Una cosa que... un apartat de la nostra casa que mos doni oxigen i que mos ventili esta part de la nostra llar.
Sempre deixo un trosset de finestra, encara que sabem que passa una miqueta de fred, deixar-lo oberta, o també, en tot cas, tindré control d'aquestes reixetes de ventilació que molts cops trobem a les parts altes de les parets. En molts edificis són de pisos, blocs de pisos, trobem aquestes reixetes, sobretot entenc que també no estiguin brutes, que estiguin ben netes i que puguin ser una sortida de fums addicional.
Sí, exacte. Però hem d'entendre també que aquestes rejilles, aquestes parts de ventilació, si no hi ha ventilació, si no hi ha un aire que empenyi este gas cap a fora, la seva funció també és limitada. Entenem? Per això és imprescindible tindre un corrent d'aire que vagi expulsant este gas cap a fora.
Correcte. A més, també entenc que és important, sempre que parléssim, doncs, ja d'estufes, doncs, i això és una imatge que em sembla que alguna vegada potser hem vist, i no l'hauríem de fer, que és, a vegades, en aquestes estufes de gas butà, podríem dir, posar-li un got d'aigua damunt, o alguna planteta.
Sí, clar, és la combustió allí se queda encallada, vale? I és, normalment això ho fan per humidificar l'ambient, vale? Però acaba sent pitjor perquè el gas no acaba fent la seva sortida correcta i llavors queda a zones baixes.
A més, abans m'hem apuntat tot el tema important, que el color blau de la flama el veiem quan surt, en referent, doncs, estufes, i si parlem de llars de foc, si parlem de xemeneies, sobretot pensant en els trossos, que molta gent, doncs, es queda a dormir, que per tant a la nit fem una miqueta de llar de foc i anem a dormir. Important, coses, com per exemple, abans d'anar a dormir, apagar les flames.
Evidentment, apagar el foc, per dos motius. Un, per evitar que es produeixi un foc, que surti una guspira, una xispeta, vale? I que es produeixi un foc. I el segon, per evitar una mala combustió i que ens intoxiquéssim i nosaltres, un cop dormint, no poguéssim fer res al respecte.
Molt bé. I també important que comprovéssim que la sortida de fums de les ximeneies estan correctament, que no estan obstruïts, i això ho hem de fer, evidentment, quan engeguem aquest foc.
Això hem de fer abans d'engegar el foc.
Abans d'engegar el foc.
Bueno, normalment això amb un iaia ho feia quan estava al tros, vale? Que passava una argilaga per la ximeneia. Molta gent potser se'n recordarà. I normalment ara això es fa en uns altres productes, però sí, se necessita passar una bona neteja a tot el que és la canalització de la ximeneia perquè la sortida de fum sigui correcta.
I a més amb l'ús freqüent, perquè quan un cop arrenquem i la temporada del tros, que no tardarem gaire, em sembla que molta gent ja està anant per tema de la recol·lecció de garrofes i de l'oliva, doncs si la cosa acaba anant mig bé, també hi haurà moltes famílies caleres que hi van, doncs si aprofitem per engegar ja les xemeneies, aprofito també per fer una posada a punt. I també molt important, això no cal que ho matisem molt, però és important recordar-ho, que evidentment si posem coses a cremar, que no siguin ni plàstics, ni gomes, ni coses que puguin tindre una gran combustió.
A part d'evitar una explosió, evitarem que si fiquem gasolina, si fiquem líquids inflamables, si fiquem plàstics, si fiquem metalls, a part d'evitar una explosió, que sigui amb els líquids inflamables, evitarem unes combustions a causa d'aquell plàstic, aquella toxicitat que produeix el plàstic i posteriorment intoxicar-nos per la inhalació de fums.
Hem donat les recomanacions, però imagina't que això que va passant, pel que sigui, que és el, quins són els símptomes? Ja ens deies que era molt complicat a primeres saber que ens estem intoxicant fins que no apareixen aquests símptomes, perquè és un gas doncs, inolor, insabor, i que per tant no el veiem. Podem veure fum, però això ja és una altra qüestió, sinó que el mateix monòxid de carboni per una mala combustió va sortint i nosaltres ens anem intoxicant sense donar-nos en compte. Què és el que passa? Quins són els símptomes que podem tindre en el cas d'una intoxicació per aquest monòxid?
El primer, i és el que ens ha de donar la llum d'alarma, és el mal de cap, la cefalea. Quan estàs al costat d'una estufa de gas o alguna estufa de crema de vegetals i comences a tenir mal de cap, són els primers símptomes de que ja estàs intoxicat, que aquell gas ja està caminant pel teu flux sanguini. I el primer que hem de fer és evitar continuar respirant aquell gas. Llavors, l'única manera de controlar i de tractar aquesta intoxicació és amb oxigen. I l'única manera que podem trobar l'oxigen és respirant aire que no estigui contaminat o un cop arribat naltros, que s'ha produït l'avís al SUM, aplicar oxigen al flux. No hi ha res més per a poder tractar aquesta intoxicació.
Clar, perquè no és un mal de cap de prendre un medicament, sinó que és produït, diguem-ne, per aquesta intoxicació en el qual doncs, hem de tornar a recuperar, donar oxigen a les nostres vies respiratòries, als nostres flux. Al final, ve a ser així. Però, a part d'això, mal de cap, podem tindre mal just també, per exemple.
Sí, sí, sí.
Pèrdues de consciència.
El primer símptoma és el mal de cap, però i després ja anirà acompanyat amb mareig, amb nàusees, amb cansament, dolor al pit, algunes vegades, i quan ja estàs molt intoxicat, que ja és perillós per la teua salut, per la teua vida, ja se podrà dir que ja tens una pèrdua de consciència i pot arribar al xoc, inclús la mort.
Uh-huh. Per tant, teniu en compte que no és una qüestió només mai intoxicat i d'això, no, sinó que té conseqüències importants per a la nostra vida. En el cas d'on ens trobem amb una intoxicació important, ventilar l'indret on estem.
Ventilar l'indret on estem i, sobretot, apagar l'estufa que està cremant, perquè si ventilem i no apaguem, el monòxid de carboni continuarà fluint. Llavors, si és una ximeneia de crema de vegetal, pues apagar-la, i si és de gas, pues també apagar. Sí. Bàsicament apagar i ventilar la zona i nosaltres sortir a un lloc on poguéssim respirar aire que no estigui contaminat.
En el cas d'utilitzar gas butà, també apagar la bombona i en cas de gas ciutat també tancar l'aixeta del pas, entenc, també, si podem arribar a fer-ho.
Bueno, seria diferent, perquè entenem que seria per una mala combustió en principi el gas arribaria bé al nostre domicili, el que passa que l'estufa que tindríem, el calentador que sigui, faria una mala combustió. Per tant, en només tancar l'estufa o el calentador ja n'hi hauria prou.
I, evidentment, posar-se en contacte amb els serveis d'emergència, amb el Servei d'Urgències Municipal, al 977-457000, 977-457000. Telèfon disponible les 24 hores del dia, els 365 o 66 dies de l'any, per a atendre les urgències i emergències del nostre municipi. A més, ja que parlàvem de ximeneies al tros i de més, important recordar també a tota la gent que tingui controlat finca, parcel·la, polígon, tot això ho tingui ben controladet.
Sí, això és una cosa que vam parlar ja en un dels primers capítols de Tor de Guàrdia, que era sobretot per la nostra informació, per arribar el més aviat possible, ja que es tracta de finques rústiques, cada finca rústica té un polígon i una parcel·la. Nosaltres tenim un aparell GPS que ens indica per arribar al lloc. Si en cas d'incidència, qualsevol tipus d'ella, mos podeu facilitar polígon i parcel·la, nosaltres podem arribar en tota la brevetat que podem arribar, ja sigui per la distància.
Exacte.
I això ens facilita molt la tasca.
Doncs amb aquest darrer consell nosaltres posem punt i final en aquest torn de guàrdia. Avui parlant, doncs, sobretot, previndre, tema de calefacció, tema d'estufes, tema de llars de foc, previndre intoxicacions per una mala combustió, per monòxid de carboni, el tema que avui hem centrat aquest torn de guàrdia amb l'Álvaro Gaseni del SUM. Álvaro, fins la pròxima, moltes gràcies.
Fins aviat, adeu.
Gabinet psicopedagògic Arantxa Bengoza a l'Acadèmia d'Estudis Sarai, a l'Ametlla de Mar. Consulta psicopedagògica adreçada als alumnes i famílies que necessiten suport psicològic o orientació educativa. Prevenció i detecció de casos que requereixen derivació per al diagnòstic. Vols saber què és la reeducació? No cal que et desplacis a cap lloc. A l'Ametlla de Mar. Acadèmia d'Estudis Sarai, Gabinet Psicopedagògic. Contacta a través del mail aabengoza@gmail.com o directament a l'Acadèmia Sarai Països Catalans 63.
Aquest cap de setmana tens una cita gastronòmica a l'Ametlla de Mar, a la Diada de l'Arrossejat, on podràs, per només un euro, tastar aquest plat que van exportar els pescadors de la cala a tota la costa catalana. Diumenge tindrà lloc la Diada Castellera amb la participació dels xiquets del Serrallo, els nois de la Torre i los xics caleros.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja amb la segona part del Sempre amb tu d'aquest dimarts. Sempre amb tu, que avui volem destinar a parlar de la Diada Castellera, que tindrà lloc diumenge al matí, al migdia, aquí al nostre municipi. Els xics caleros conviden a participar en aquesta Diada Castellera als xiquets del Serrallo i també als nois de la Torre, en la que és la diada local habitual en aquest mes d'octubre i que serà la penúltima que la colla castellera local tindrà aquesta temporada, tot després d'un cap de setmana passat, fa dos caps de setmana, amb un concurs de castells impressionant i on molts dels castellers de los xics caleros hi van estar presents, i on també hem tingut al llarg d'aquests darrers mesos, aquestes darreres setmanes, diverses actuacions, diverses diades castelleres en els quals los xics caleros hi han participat. De tot plegat en volem parlar avui amb els seus caps de colla, amb l'Albert Romeu i amb en Javi Cosano. Albert, Javi, molt bon dia.
Bon dia.
Benvinguts al Sempre amb tu. Estem a dimarts, queden pocs dies, un dimecres així una mica estrany del mig, però bueno, suposo que acaben de preparar-ho tot, acaben-ho de lligar tot, perquè doncs diumenge pugueu sorprendre'ns. Ara, abans d'entrar en antena, i ho deixem ara, primer parlem de les actuacions que hem tingut i després parlarem de la diada d'aquest diumenge, em dèieu, estem treballant perquè sigui possiblement, si no la millor, una de les millors diades de la història de los xics caleros, i és que ara fa poc recordàvem que quasi ja estem als 5 anys d'història.
Bueno, portem una diada que pot ser molt, molt bonica, la veritat que estem fent uns assajos molt bons i les intencions van aquí, que sigui, si no la millor, de les millors diades de la història de xics caleros.
Unes diades que han anat aquest 2016, doncs han anat força bé, entenc. El que passa és que, ara ho parlem també abans d'entrar en antena, unes diades que han anat molt bé, excepte una, que en vam parlar aquí al programa el mes de juliol i que ha estat l'única en la qual us ha caigut un castell.
Sí, sí. Va ser...
Què va ser que casa?
Sí, aquí a Sant Pere tindré un dia nefasto i mos va caure tot. A partir d'allí, bueno, tot l'any mos ha caigut els castells d'allí. Mos va caure el Pilar caminant un setembre i ja està, no mos ha caigut cap castell. Vam anar a l'Aquàpolis, vam fer el 3 de 6, el 4 de 6, vam anar al Cover, vam fer el 2, 3 de 6, vam anar
a Montblanc,
vam fer el 3 de 6 en agulla, 4 de 6 i dos intents en la cotxa de col·locat de la torre, vull dir, va ser el dia en què mira, va sortir tot tort i ja està.
Per tant, podríem dir que fins aleshores un bon balanç, podríem dir, en general, excepte doncs intentant oblidar una mica aquesta diada local de Sant Pere que no va sortir com s'esperava, la resta d'actuacions en les que han anat anant entenc que es poden considerar positives.
Sí, la veritat és que hem tingut diades molt... Sí, no ens podem queixar perquè només hem tingut aquestes caigudes i això ens fa estar contents de la feina feta als assajos i ens dona la sensació que estem fent una bona feina. Això, sí, tret d'esta diada, la resta de la temporada jo la considero molt, molt positiva.
Una diada que es presenta després, com dèiem, d'aquest concurs de castell, un concurs de castells històric i en el qual doncs, l'antiga plaça de Torres d'Arragona, la Tarragona plaça, va vibrar amb construccions altíssimes, amb també algunes caigudes, però sí que és cert, no?, que sempre les colles castelleres totes es bolquen amb aquest concurs de castells i sabem que també hi va haver representació calera.
Sí, sí, vam anar ja la setmana abans al concurset a Torredembarra, vam anar a ajudar els companys de Vilaseca, perquè és una colla així petita com nosaltres i ara comença a fer de set i vam anar a ajudar-lo. I el dissabte o diumenge vam anar molta gent de la colla, vam anar a Serrallo i després el diumenge, bueno, en Serrallo en serà la família, alguns, i el diumenge van anar gent als xiquets de Reus i els de Barcelona, els castells de Barcelona, però va ser un espectacle.
A més també amb una colla convidada xinesa, els xiquets de Hangzhou, que també doncs van sorprendre moltíssimes de les persones que estaven allí.
Bueno, jo em vaig quedar al·lucinat perquè és una colla que ha fet alguna torre de 7, ha fet algun 3 de 8, però no havien passat d'aquí, que per una colla estrangera és una barbaritat fer això. Però van arribar aquí, en una setmana d'assaig que van fer al local de la Vella de Valls, es van plantar en un 3 de 9, van plantar una torre de 8 i van fer un intent molt, però que molt digne, de 4 de 9, sense haver fet mai a plaça un 4 de 8. Vull dir, em vaig quedar al·lucinat. I van acabar descarregant el 4 de 8. Vull dir, això dels castells a fora, dels castells fora de Catalunya, comença a ser un món a tenir en compte.
Bueno, i a més, no un país pròxim, sinó que a uns quants quilòmetres de distància. Per tant, diguem-ne que més enllà doncs, de les actuacions pròpies, també us heu estat movent dins del món casteller. A part, també, abans ho apuntàveu a Diada Nacional de Catalunya, aquest Pilar caminant que va caure, primer Pilar caminant que fèieu,
sí,
com t'avés, Albert.
Sí, vam fer un Pilar de 3, però clar, com a Pilar compta a partir de 4. Els assajos mos va sortir perfectes dues setmanes abans, i el dia este, no sé si va ser els nervis o l'emoció, el que sigui, el girar a la plaça mos va caure, però estem supercontents.
I també va estar a Tarragona, la mateixa diada organitzada per l'ANC. La nit abans va estar a Tortosa amb la marxa de torxes. Per tant, també movem-nos en aquell cap de setmana entre diades, entre actuacions. No heu parat aquest setembre, podríem dir, tampoc aquests inicis d'octubre. I arriba aquesta cita de la diada local. Bones sensacions teniu a hores d'ara?
Jo la veritat és que tinc molt bones sensacions. Els assajos últimament estem fent unes proves molt, molt xules. Està venint gent del poble que no havia vingut mai i gent que havia deixat de venir ha tornat a venir. Això ens dona unes sensacions molt bones i la veritat que estem demostrant que els assajos, l'actitud que tenim és superpositiva i la seguretat que donem dalt dels castells és molt, molt més bona que la que teníem abans de Sant Pere. I jo trobo que la confiança és que estem treballant, podrem trencar els nervis que ens dona actuar a casa.
És lo repte, trencar els nervis, més concentració?
Sí, jo crec que és un punt clau. Si anem concentrats i relaxats com si estiguéssim actuant fora de casa, jo crec que ho descarregarem tot sense cap problema.
Perquè què presenteu? O què voleu presentar? Aquesta... Entenc que, evidentment, el Pilar de 5 que vau descarregar a Tortosa per primer cop en el bateig de los castells de Tortosa s'haurà de portar a casa. Això és una d'aquelles coses ja escrites, o obligatòries, podríem dir. Però en què esteu treballant? Què teniu per les mans? Parlàvem al juliol, si no recordo malament, d'alguna construcció de set. No sé si, tal com ha anat la temporada, us atrevireu o no a presentar-lo, però potser sí que alguna altra novetat o alguna cosa de Castellgessís més nova que encara no haguem vist? Potser sí.
Bueno, el castell de set, per falta de gent, l'hem anat treballant i el treballem, però clar, ens falta molta pinya i molta gent, però estem treballant. El que farem, suposo que si no passa res de... Bueno, perdó. Durant aquesta setmana, els assajos durant aquesta setmana, farem un 3 de 6 en agulla, un 4 de 6 o un 4 de 6 en agulla, no ho sabem encara. I la torre, que no l'hem provat dues vegades aquest any a plaça, i l'hem ficat al cotxador i l'hem descarregat dues vegades. No l'hem carregat, vull dir.
L'hem tingut que desmuntar, però... Però
bueno, intens.
Sí, creiem que les sensacions de la torre són molt, molt bones. La veritat que l'únic problema que vam tenir va ser que l'enxaneta no ho va veure clar i s'ho va repensar i va tirar baix. Però teníem l'acotxador col·locat i tant de segons com de terços teníem unes mides espectaculars la torre.
Això us ha passat ja? Us ha passat a plaça, això?
Sí,
ja.
Això sí, la vam portar
a Montblanc.
A Montblanc, però va ser això. Vam fer dos intents desmuntats. En un acotxador col·locat els dos, la torre estava superxula, però l'enxaneta pues, no ho va veure clar i no va voler pujar. I com en tots els castells, qui té l'última paraula és la canalla. I si un crio no vol pujar, l'únic que et queda és tirar baix i resignar i au, i fer un altre castell. I creiem que al poble podrem portar la torre. Creiem que la canalla ho veurà més clar, de moment els assajos, les proves surten bé i a veure què passa aquí al poble.
Per tant, podríem dir que podrien haver construccions boniques per veure, una mica diferents del que estem acostumats a veure en les diades fins ara, que hem vist en diades locals, sí. Sinó que veuríem alguna cosa més.
Sí, sí, el Pilar de 5, com molt bé has dit, portava la cala, que no l'han portat, l'han portat al bateig de Tortosa, i segons que em vagin els assajos, prova un pilar aixecat per sota, que és una cosa diferent que aquí el poble no s'ha vist mai. És a més de pujar al castell, que la gent va pujant, doncs el castell surt del mig de la pinya i va pujant i va baixant.
Això és el que ens proposareu vosaltres, que esteu treballant al llarg d'aquesta setmana, entenc que acabareu d'enllestir-ho, suposo també una mica de nervis, doncs, perquè també una diada local sempre té el que comporta, que compartireu novament amb els xiquets del Serrallo, els vostres padrins, que també doncs, estan treballant molt intensament amb diverses construccions. Què us han comentat que volen portar a plaça? Us han xerrat alguna cosa?
No.
Bueno, no ens han comentat les construccions que volen portar, però el concurs van voler provar el Pilar de 6, que per llàstima no van aconseguir carregar-lo. Van fer el 3 de 7 en agulla, van fer el 3 de 7, vull dir que segurament el més bàsic que portaran serà 3 i 4 de 7, torre de 6, tirant baix. Jo crec que aniran d'aquí en amunt. I potser si veuen que el Pilar s'han refet i han agafat confiança, potser el vulguin portar aquí també. Això ja ho veurem a plaça.
I en el cas dels nois de la torre?
No sabem. Suposo que castells de set, però no sabem si tenen algo pensat més gran o no.
Realment pot ser una molt bona diada. De fet, enguany hi ha coincidències, no?, de que s'ha separat, diguem, també una mica tots els actes al llarg del cap de setmana. Doncs també la diada castellera prendrà protagonisme absolut el diumenge al matí a partir de les 11:30, 11:45 a l'esplanada al costat dels porxos de la Confraria Vella de Pescadors. També, per tant, les lamentables escenes que es van viure l'any passat per unes coses i per altres, no, en aquest sentit estarem més tranquils i toquem fusta que no caldrà lamentar-les en aquest sentit, per mesclar concurs, per mesclar diada, per tant amb això curats d'espanto per davant, però sí que és cert que tindrem una diada 100% castellera i per tant podrem viure una diada que com dèiem, propostes una mica més atrevides de l'habitual. Veurem si aquesta torre no es queda en intent, si es carrega, i evidentment si es descarrega, que és l'objectiu al final. Aquesta diada local és una dada important per als sixcaleros, però també ho és el punt final de la temporada amb la diada de les Colles del Sud, que serà el primer diumenge de novembre a Vilaseca. Allà entenc que és la festa en la qual, i dic festa perquè al final acaba sent una festa, no?, on us retrobeu doncs, totes les colles del sud de Catalunya, on també compartiu un dia important i on també entenc que intentareu acabar la temporada de la millor manera possible. Queda per davant aquesta dia local, com dèiem, on hi ha molt per ensenyar, però si les colles van bé, i esperem que sí, i de ben segur que sí, podem acabar la temporada molt bé repetint a Vilaseca, que és l'escenari enguany de la Diada de les Colles del Sud.
Bueno, està clar que la Diada de Vilaseca serà l'última, serà la més important, però per a poder enfrontar aquesta Diada hem de veure què passa este diumenge i quina gent mos ve als assajos fins al dia 6. Si aconseguim ampliar una mica la massa social fins al dia 6, doncs potser podem arribar a millorar la diada d'aquí al poble. Si som els mateixos, doncs probablement podrem repetir la diada d'aquí, que jo, si pogués, ja firmaria ara mateix.
Sí, firmem, no? Per tant, podríem dir que ara mateix, a nivell de gent, sempre se'n fa falta, de gent, i més per arribar a les construccions de set que ens parlàveu, però de moment aneu bé, diguem-ne, per a poder fer una bona diada aquí al poble.
Home, suposo que el poble, la gent del poble no fallarà, només faltaria. Bueno, els assajos anem prou contents, clar, sempre necessites gent, perquè si no, no pots fer moltes proves amb pinya, a Castell de Set, però clar, esperem que la gent que s'animi, que vingui, ja està, aviam, aquí al poble esperem que la gent no ens falla, ja, perquè si no...
Hem d'aprofitar, no? Diguem-ne,
estem
a casa i diada important per diumenge. Sé que m'avanço, però evidentment al novembre s'atura tot una mica, tot s'atura, i fins al febrer, en principi, que és Candelera, és quan doncs torneu una mica a l'activitat, podríem dir, amb la diada de Candelera, i després doncs hi ha tot el que ve per davant. Propòsits, coses que teniu a la llibreta, a la carpeta de propostes, amb les idees com a caps de colla, que dieu hem d'acabar fent tard o d'hora, i cal animar la gent, entenc també al final, per poder créixer cap amunt, cal animar la gent. Què és el que teniu pel cap, com a més immediat?
No ho sé, el nostre és anar a fer castells, i si ve gent, com de que parlem sempre, aspirem a tirar un castell de set al poble, i que siguin tots al poble i fer un castell de set i dir, joder, hem sigut la primera colla de les Terres de l'Ebre, intentem ser la primera colla de les Terres de l'Ebre a fer un castell de set. Aspirem a això, però va, clar, falta gent, i la gent s'animi, i tot depèn de la gent. Si fas gent, pots fer moltes coses, i coses molt, molt majes i boniques, però clar, si ets sempre els mateixos, doncs ja no pots aspirar.
Cal aspirar, diguem-ne, arribar a augmentar una miqueta la gent de la colla castellera de los Xicxaleros, per tant animar la gent que ens escolta a que s'apunti, que es posi en marxa. Tenim cara, evidentment, arribar a les vacances, podríem dir, entre cometes, també, que són d'hivern, però de cara ja a la nova temporada, doncs sí, intentar sumar-s'hi, perquè al final és el que diem, no? Acaba sent també bonic veure com l'acaba, doncs, sent la primera població amb colla castellera a les Terres de l'Ebre, batejada, que ja té una mica de trajectòria, abans ho apuntàvem, quasi 5 anys de vida, i també doncs poder ser, com molt bé dius, Albert, la primera de les Terres de l'Ebre en aixecar un castell de set. Prometen també les de les Terres de l'Ebre, també la feina que estan fent és prometedora.
Clar, això és pica pedra, perquè aquí no han hagut mai de tradició castellera. Hi ha molta gent que li agrada, o ha vist la tele, o els han anat als assajos, o a ajudar, però de castells no han hagut. Costa molt, en una terra que no ha hagut tradició castellera, costa molt, i és pica pedra, i ser perseverant, i als assajos, a fer coses perquè la gent vingui. Sí, anem tirant, no ens podem queixar.
Animar doncs a tothom a que participi en el món casteller, però evidentment a que diumenge sigui protagonista d'aquesta diada. Los Xicxaleros són els anfitrions, acompanyats dels xiquets del Serrallo i dels nois de la Torre, 11:30 del matí, diumenge 16 d'octubre, a l'esplanada al costat dels porxos de la Confraria de Vella de Pescadors, al port de la Cala, doncs una diada local més de los Xicxaleros, doncs que intentaran fer la millor diada de la història, una història doncs que continua endavant i que per tant doncs també volen seguir l'escrivint amb coses, com abans ha apuntat l'Albert, intentar arribar a ser la primera colla de les Terres de l'Ebre amb un castell de set, però també aconseguir aquests intents que han anat tenint al llarg de la temporada i que no han aconseguit, com la Torre, doncs que finalment es pugui consolidar i veure doncs noves construccions acabades i finalitzades en la diada local, que sempre té especial il·lusió fer-ho a casa, i a menys tindre el bon gustet de boca de que enguany acabem amb bon gust a casa, i per tant doncs el que no va anar bé a l'estiu ho poguéssim tindre ara a tardor de millor forma. Ho hem de deixar aquí, senyors Albert Romeu i Xavi Cosano, caps de colla de los Xicxaleros, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, sort, ànims per als assajos que queden aquesta setmana, molta sort, perquè ara diumenge ja hi serem nosaltres seguint sent testimonis d'aquesta diada castellera.
Moltes gràcies.
I els dimarts, per tancar programa, és moment del nostre Naturalment. Ho hem avançat. Avui parlem sobre els plàstics i sobre els plàstics al mar. I atenció, atenció amb el titular. El 80% de totes les escombraries que arriben al mar són plàstics. És el tema que avui parlarem al nostre temps de medi ambient, aquí al Sempre amb tu, amb l'Aurora Requena. Aurora, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do,
Sí, la veritat que espanta una miqueta aquest número.
Sí, perquè quan pensem, clar, pensem en deixalles, escombraria al mar, pensem en aquells grans electrodomèstics, pensem en residus molt grans, abocaments il·legals, però no pensem que puguin ser en tant aquest 80% plàstics.
Mm-hmm, és veritat. Cert. I a més, molts que venen de casa nostra, que penso que és el pitjor de tot.
Tot i això, els grans, els que tenen més brutícia al mar no són europeus, podríem dir, sinó que venen més de l'Àsia. Però ara anirem descobrint el temps naturalment, perquè hem de conscienciar-nos que almenys la nostra petita feina que féssim aquí ens ajudarà almenys a mantenir millor, entenc, el nostre espai, la nostra biodiversitat. Llàstima, però, que tots els països no ho apliquin per igual. Tema dels plàstics al mar. Avui, protagonistes, al Naturalment. Apuntàvem, la basura que arriba cada cop al mar és més gran i en la seva major part, un 80%, són residus plàstics. Així ho diuen, i és que la contaminació marina, la basura que veiem en els mars d'arreu del món només és la punta de l'iceberg d'aquest problema, ja que doncs, un 70%, diuen, d'aquestes restes, d'aquestes deixalles, queden atrapades en zones poc profundes o s'enfonsen fins al fons del mar. Però a més, hem de tindre consciència d'una cosa, i és que, ara ens ho explicarà l'Aurora, la gran majoria són microplàstics.
Molt bé. Clar, és que ja aquí tenim com un problema molt gros, no? Igual potser nosaltres estem acostumats als plàstics que veiem a la platja o quan te vas a banyar, no? Que veus allà la típica llauna de cervesa ahí dins de l'aigua, la típica bossa que flota. Però tot això hem de pensar que, a més, a escala molt gran, no? Com deies tu al principi, una escala molt gran, no hem de pensar només a casa nostra, sinó totes les costes que tenim en tot el planeta, no? I en totes aquestes costes en tenim aquest mateix problema, no? Aquestes mateixes bosses, aquests mateixos recipients de plàstic. Pensem, no? Milers i milers de coses que fem servir habitualment a casa que són de plàstic. I aquest plàstic ja arriba a l'aigua, arriba a la costa, una part es neteja, però una altra gran part doncs, passa a formar part dels mars i dels oceans, que mica en mica, a poc, per l'acció de la sal, per l'acció del sol, sobretot, perquè ja sabem que el sol, tots els raigs que venen del sol són, diguem-ne, degradants, doncs tot aquest plàstic, de mica en mica, se'n va fent cada cop més petit. Vale? Més petit que en parlem que realment aquest número, no? Aquesta xifra que donem del 80%, 70-80% dels plàstics que en trobem al mar, que de deixalles són plàstics, pensem que són plàstics petits, són microplàstics, vale? De mil·límetres, de mil·límetres cap a baix, que això realment és una gran problemàtica, perquè si em penses de cara a netejar-lo això complica molt la logística.
I entenc que, evidentment, parlar de microplàstics, parlem de plàstics que pràcticament són invisibles a la nostra vista, no? Bé,
clar.
Ens pareix com una bombolleta a l'aigua i realment allò és un microplàstic, entenc. Per
exemple. Claro, cosetes molt petites, perquè això, no? És amb de mica en mica se va fer cada cop els enllaços químics se van trencant i se trenquen cada cop fent partícules cada cop més petites. I clar, arriba un moment que els nostres ulls no ho veuen.
No ho veuen, clar.
Però els animals sí, que aquí és on radica un gran del problema.
Ara ho comentem, de fet, parlem d'aquest 80% de deixalles marines provenents del plàstic i el 20% vindrien més relacionats amb activitats pesqueres i d'aquicultura, amb embarcacions d'esbarjo esportives o de transport marítim. També, evidentment, els grans vaixells de transport marítim generen residus. I d'aquesta, un 70%, com dèiem, es queda o al fons del mar o en zones poc profundes, un 15% es queda flotant, que ara això en parlarem després també, a les aigües superficials dels oceans, parlarem d'aquesta illa de residus, o illes de residus que hi ha al Pacífic, en plural, i només un 15% dels residus retorna a les platges i a les costes. Per tant, un 75% està un 85% està al mar, es queda al mar d'aquests residus. Clar, dèiem, això afecta el medi ambient, afecta els animals, afecta perquè es podria dir que fan una mica com pesca fantasma en el cas dels microplàstics. S'ho ingereixen sense donar-se'n ni compte.
Claro, efectivament. A més, com que n'hi ha totes les mides, no? Vull dir, des dels animals més petits se'l poden ingerir fins als més grans. Llavors són components químics que es queden dins d'aquests organismes. Aquests petits organismes que se'ls han menjat, aquests organismes es menjaran altres més grans, no? I així anem pujant en la cadena, en la mida dels animals i en la cadena, no? De tal manera que des dels petits se van incorporant aquests microplàstics. Ben bé no se sap, vull dir, quins són els efectes, però sí que se sap que molts animals es troben morts amb molt de contingut de plàstic en els seus estómacs. Tant grans balenes, no? Com potser tots tenim al cap alguna imatge de balenes que les són obert i tenen tot trossos de plàstic gegants, com també aquestes microplàstics que parlàvem, no? Que també es queden i poden provocar la mort d'aquests animals, o potser no la mort, però sí que les seves funcions pues, no les poden desenvolupar bé. Per exemple, no poden digerir bé els altres aliments que vagin menjant, perquè tenen l'estómac ple de plàstics que no els deixaran.
Uh-huh. Se calcula que arreu del món els oceans poden estar flotant 250.000 tonelades de plàstics, contaminats per plàstics. Així dit així, ja, sembla una xifra que sembla molt gran. Com la podríem representar? És a dir, com podríem imaginar-nos aquestes 250.000 tonelades de plàstics flotants? Perquè, clar, veiem aquí la nostra costa, veiem quatre bosses de plàstic i, clar, ens perdem.
Clar, però el tema és que hi ha punts dins dels oceans on s'acumulen, no?, aquests plàstics. Això és degut als girs propis que fan les corrents marines, que van proporcionant o propicien que aquests plàstics se vagin tots ajuntant, uh-huh, no? I es vagin generar aquestes superfícies que tu dius, no? Aquests número de superfícies que li posen. Per exemple, a la illa, una de les illes que explicàvem, no? que n'hi ha flotant als oceans, a la illa del Pacífic Nord, és com tres cops la península Ibèrica, que poder aquestes quantitats o aquests metres quadrats, més o menys quilòmetres quadrats, potser ho entenem una miqueta més, no?
Sí,
de...
no, clar, clar.
Això pensant en aquestes illes que és on estan més o menys concentrats per aquests girs, però això no vol dir que només estiguin en aquestes illes concentrades, sinó que d'alguna manera estan dissolts en qualsevol gota d'aigua de l'oceà, no? En major o en menor proporció.
La major part on se concentren aquests residus és per això el Pacífic, que és un dels oceans on més hi ha, possiblement perquè el gran productor, déu-n'hi-do amb quines quantitats de residus, o que tira residus al mar, és la Xina. I a més, clar, entenc que ho llança al mar i les corrents ho porten cap al Pacífic, no cap a l'Índic o cap a...
No, clar, és això.
L'Atlàntic, que també es van distribuint al final, perquè van passant, doncs, pels mars, però sí que és cert que on hi ha més presència podríem dir que és el Pacífic.
Efectivament, és això que tu dius. Tota la zona d'Àsia, malauradament, encara no han arribat a la política de gestió de residus que poder tenir en Europa o en el nord d'Amèrica. Llavors, no és que sigui dolenta la política de gestió, és que potser no n'hi ha. Llavors, hi ha moltíssima població que viu a les costes, no sé si és el 80% de la població mundial viu a les costes, en aquestes zones terriblement superpoblades, on el plàstic poder fa unes dècades no tenia presència, però ara ja la té, vull dir, ja, també tenen els mateixos productes que tenim nosaltres. I clar, això, tota aquesta suma de factors, no?, d'una gran població i una zero gestió de residus fa que l'abocament de residus i de plàstics al mar en aquestes zones sigui realment impressionant, no? Amb unes xifres que posen els pèls de punta.
Posen una mica els pèls de punta. De fet, Xina, com dèiem, és el país que més va contribuir l'any passat justament a que hi hagi plàstics al mar. Déu-n'hi-do, 2.300 milions de quilos de plàstics tirats al mar. El següent és Indonèsia, Filipines, Vietnam, Sri Lanka, Tailàndia... I anant baixant, no trobem en aquesta llista cap país que sigui europeu. La gran majoria bé són asiàtics, bé són a l'Àfrica, o, atenció, perquè trobem d'Amèrica, trobem a Brasil i també trobem als Estats Units en la darrera posició d'aquest rànquing que hem vist i que tenim nosaltres on parlem doncs, de la contribució al 2010, el 2010 de plàstic al món. Sí. I al final tot això, clar, a veure, són plàstics que costa veure'ls perquè estan repartits al món, hauríem de veure imatges i hauríem de fer un sumatori d'imatges, però què és el que trobem? Microplàstics per un costat, però què més hi trobem? Què són aquelles coses tipus base? Ara jo pensava, clar, les platges d'aquí veiem bosses de plàstic, però m'imagino que hi ha infinitat de coses de plàstic que trobem als mars.
Clar, i a més també parlem del microplàstic, normalment van surant perquè són més densos que el mar que l'aigua de mar i llavors suren, però molts d'aquests altres plàstics es queden als fons enganxats al fons a la sorra, diguem-ne, sí. On estan els sediments, on hi ha més moltíssimes poblacions que nosaltres d'interès comercial, no? Com, jo què sé, com els lluços o els raps o les gambes, moltíssimes d'aquestes coses tan bones que ens mengem estan convivint ara per ara amb tot tipus de residus que potser estan més o menys degradats, no? I que en molts casos també arriben i són part del fons del mar. D'això era una cosa que es van sorprendre molt uns científics fa relativament poc, que van estudiar els canyons d'aquí de Catalunya, els canyons submarins de Catalunya, i una de les coses que més va sorprendre va ser la quantitat. No imaginaven que trobarien tantíssima quantitat de deixalles en general i entre elles de plàstics. Una cosa que es va al·lucinar molt, no pensaven que sí que ens sap de tot el que flota, però potser no ser tan conscient de tot el que es queda en els fons i a més es queda ja durant moltíssim temps, perquè tu has donat dades ara de l'any passat, però tens en compte que molts plàstics de mitjana potser triguen 200-300 anys en desfer-se. Llavors això vol dir que són plàstics acumulats des del primer moment en què es va arribar un plàstic al mar.
Fa moltíssim de temps, moltíssim, moltíssim temps. Però, per exemple, i preguntava, què és allò que més trobem al mar? Doncs diuen que el que més es troba o aquells ítems clau són burilles de cigarreta. És a dir, la colilla del cigarro és el que més es troba. Igual que botelles de plàstic, aquest sí que és un freqüent, però hi ha moltes més coses.
Sí, la veritat que sí. A més, és curiós que nosaltres que fem moltes neteges, no, a les platges, sobretot, sempre és veritat que són els mateixos ítems els que es troben. No? Nosaltres ens sorprenem de la quantitat de palitos d'aquests per netejar-se les orelles. És brutal. Sempre que fas una neteja a platges, sempre és una de les coses que més te trobes.
És que això és una cosa que no hauríem de tirar al bany, hauríem de tirar a la basura, a la bossa de resta.
Però no sé per què tenim pensat que les coses, no? Jo sé, quan fas un cotó també, pumba, allà, el cotó bo, encara se desfà més, però això, els palitos, pumba, tampacs, pumba. Penses que allò és una escombreria, no? També?
Les tovallites, podríem dir també, que també és un altre dels freqüents. I ara últimament ja quan anem als bars ens trobem aquells cartells en només paper higiènic.
Sí.
No dic positiu.
És que s'han trobat grans coses. Problemes, la gent que per netejar això.
Ja no és una qüestió per anar al mar després, és una qüestió ja física, però vull dir que imagineu-se si aquestes deixalles acaben transportant-se anant cap al mar, doncs imagineu-vos. També es troben molts envoltoris de menjar, es troben els taps de les botelles de plàstic, es troben les xapes dels metalls, ara no són tan habituals, però abans sí que és cert que fins i tot anant per les nostres costes trobàvem les xapes de les botelles de vidre, dels refrescos o de les cerveses.
Sí.
I també trobem vidres, i trobem també les palletes.
Sí, lo de les palletes és tremendo, no? També, a nosaltres també es passa això, cada cop que fem neteja també n'hi ha moltes palletes d'aquestes sempre. De fet, ja com fa uns mesos que va rolant per internet una campanya per això, perquè quan vagis al bar a fer-te la copeta, no te cal una canyeta, no, per beure, vull dir, pots directament del got, no? Hi havia com una campanya de diguis que no, no vull canyeta.
Bé, això sí que fes una... Ara perquè estem ja a l'octubre, però si féssim el ple mes d'agost o ple mes de juliol, quan agafem alguna cosa de la geladeria o de la horxateria, els envasos encara els hem de modernitzar una miqueta més per no necessitar les palletes, però bueno, si ho llancem a l'escombraria és molt millor. Escolta'm, Aurora, ja per quasi bé acabar, si hem de fer coses als ciutadans per evitar que hi hagi més plàstics al mar, recomanacions de tal forma que d'alguna manera tinguem una miqueta conscienciació de com bueno, evitar que hi hagin més plàstics. Sabem que això al final són grans, grans productors qui són els que més contaminen. Entenc que per començar hauríem de començar per utilitzar menys bosses de plàstic i també intentar que siguin reutilitzables i per tant també donar-li una vida una mica més gran en aquests, aquestes bosses de plàstic que utilitzem als supermercats.
Sí, clar, això és una de les coses bàsiques, no? Intentar en general, no? Tot el que tingui envoltoris de plàstic, pues, intentar evitar-lo, no? I comprar, si pot ser, pues, a granel o d'alguna altra manera per evitar aquestes bosses de plàstic. També és molt important portar-nos la basura a casa, vull dir, ja sé que hi ha escombreries al costat de la platja o al camp, però allà a vegades, pam, el vent, després se'n va i se transporta cap al mar. Llavors, què ens costa, si ja ho hem portat, que passem tot el dia a la platja, doncs la mateixa bossa que hem portat als entrepans i les llaunes, mira, ho fiquem tot allà i millor que quedi, diguem-ne, terra endins, no prop del mar, perquè a vegades fa mal amb el vent, i més en aquesta zona que ja coneixem tant, que amb el vent, tot,
sí,
i, ja,
sí.
I es veu, no?, com tot va volant i arriba cap al mar. Llavors, un altre consell, jo crec que potser no ho tenim al cap, és això, és intentem evitar les deixalleries, fins i tot que estiguin a la paperera del costat del mar. Va? Intentem deixar-hi el més possible perquè a vegades no es recull a temps i acaba també en el mar. No?
També entenc que, evidentment, intentar doncs, bueno, això, evitar aquests residus i sobretot el que dèiem, això que tiràvem al mar, tenim depuradora, volia dir aquí al municipi, però hi ha municipis que no en tenen. I
o que en moments puntuals la depuradora arriba fins on arriba.
Arriba fins on arriba. Per tant, també tingueu consciència de que hi han deixalles que no s'han de tirar al bany, que han d'anar als residus de casa i, per tant, és millor això. I no de dir-te, i les empreses entenc que també estan prenent mesures, estan fent coses, hi ha pressions socials per crear legislació referent doncs, als vertiments al mar. Com està la cosa, això?
Bueno, això jo crec que en general, almenys aquí a Europa, sí que existeix una bona legislació. De fet, jo crec que el problema més aviat és que algunes empreses potser no ho porten al 100%, no? Però jo crec que sí que hi ha bastant consciència d'això, no? Perquè, bueno, ells també els pot picar la butxaca, no? Si no ho fan bé i els poden caure multes. Així que jo crec que sí que s'està fent feina. Evidentment, se pot fer més, però sí que hi ha un percentatge, no?, de les deixalles que arriben al mar i dels plàstics que venen també de la indústria. Però crec que hi ha bastant consciència també per part de les empreses.
I més enllà d'això, què és el que s'estan fent a nivell d'iniciatives arreu del món per tal doncs, de que tots aquests plàstics que hi ha almenys es pugui començar a treballar en la seva retirada?
A retirar-los i també a fer com una segona vida, no? Dir, bueno, aquests plàstics ja que els hem retirat, ja que hem netejat, doncs ara podem fer algunes coses, no? Hi ha algunes empreses que ara estan dedicant-se a fer roba amb tots els plàstics que els pescadors, quan estan pescant, pesquen, llavors els porten a port i des de port aquests plàstics després se fan servir per fer roba. Roba tipus sudaderes o jaquetes.
De fet, no sé si ho saps, però van descobrir no fa massa a la Xina fer arròs amb plàstic.
Com?
Arròs amb plàstic. Sí, ho veig així. Una curiositat, eh?
Sí, sí.
És a dir, en comptes de ser l'arròs doncs, directament de la planta, creaven una espècie molt semblant amb plàstic i comestible.
Això què? No sé jo si ho menjaria això,
no,
eh?
No, clar, bueno, si pensem en les llaminadures, que són totes també
petroli, no?
Petroli, que diuen. Clar, vull dir que no cal anar-se massa lluny, però sí, és veritat, que estaven creant doncs, un arròs artificial que no era d'origen doncs, orgànic, sinó que era amb plàstics. Curiós, no?
Curiós. Bueno, sí, haurem de fer alguna cosa, no? Està clar, perquè ara som conscients de la quantitat de plàstics que... O sigui, de que poder plàstic no és la solució, no? I de que hem de buscar altres materials. Però el problema és que durant 50-60 anys hem posat molts de plàstics al medi i algú haurem de fer amb ells.
Alguna cosa s'haurà de canviar. Doncs amb aquest missatge important, tindré consciència això sobre els plàstics, sobre el mar, perquè recordeu, és el 80%, el 80% dels residus que hi ha abocats al mar són plàstics. I això doncs, demana també una mica de conscienciació per part de tots i també doncs, de tindre en compte que la gran majoria es queden al fons del mar i que, per tant, també tot l'ecosistema marí se'n veu perjudicat.
Efectivament, jo crec que és una cosa entre tots.
Missatge que queda deixat damunt la taula. La setmana vinent ens tornarem a veure. Esperem que siguem tots ja, que aquestes setmanes anem una mica de bòlit. No sé si és també el canvi de temps, que també acompanya passar d'estiu a tardor, que anem tots una mica més de bòlit i a les portes també d'aquest dimecres festiu. Aurora Requena, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimarts aquí al Naturalment.
Adéu.
Els dimarts, temps per la natura, pel medi ambient, aquí al Sempre amb tu, per donar el punt final al nostre programa, que com sempre fem amb els apunts locals. Aquesta tarda a les 5, reunió de l'AMPA de la Llar d'Infants Xerinola. Serà a la mateixa Llar d'Infants, a 5 de la tarda, com dèiem. Ordre del dia es tractaran la lectura i aprovació de l'acte anterior, el resum de l'exercici 2015-2016, l'estat de comptes, la renovació de la Junta de l'AMPA i també el toro verd de paraules. Cita, doncs, l'AMPA de la Llar d'Infants Xerinola, dimarts, avui, 5 de la tarda, a la mateixa Llar d'Infants Xerinola. Pels qui esteu interessats en dur al bar de la Festa de la Castanyada del pròxim dilluns 31 d'octubre, doncs podeu passar a buscar les bases per l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. El termini per presentar la documentació, la petició, és el 18 d'octubre a la 1 del migdia. Dissabte tindrà lloc la Diada de l'Arrossejat i, per tant, encara que hi ha algunes places disponibles en el concurs de l'Arrossejat, per inscriure-us heu de passar per l'Oficina de Turisme al Parc del Bon Repòs. I recordar també a les entitats que vulguin presentar pupilla per a les festes de la Candelera 2017, que poden passar a buscar ja a l'Oficina de Festes el document per inscriure, i també recordar als nascuts l'any 1997, que també està obert al període dels quintos. Amb aquests apunts nosaltres posem punt final al nostre Sempre amb tu. Demà no hi serem, però tindreu una recuperació dels absentes a les 12 del migdia, les 8 del vespre. Dijous hi tornarem amb la Diada de l'Arrossejat, amb el Sortim a l'Escola i amb el Fila Zero. Que vagi bé, adéu-siau.